en el capítulo anterior.
Una chica parece que se ha precipitado desde el terrado de un inmueble.
Cayó rozando lo que es el edificio. No es normal porque cuando alguien se intenta suicidar, lo que hace es impulsarse al vacío.
No cuadraba que fuese una precipitación voluntaria.
Lo siguiente fue identificar a la víctima y supimos que la muerte era Elena Joan.
És molt important l'avançament de l'autòpsia. Deixa bastant clar que està privada de sentit quan és llançada o quan cau. La tesi del suïcidi ja queda descartada.
Hay dos anónimos que le dejan a Elena en su puerta.
Aquests anònims feien la referència a la Unió Excursionista de Sabadell.
Aparecía el nombre de una persona que vivía en el inmueble donde apareció Elena muerta.
I la lletra d'un dels anònims i part del segon sembla que l'autoria és de la Montse.
Yo personalmente creo que Santiago la Iglesia Pla és el autor de los hechos.
De nit, els núvols corren per sobre l'edifici de l'escena del crim. Fosa negra. El crepuscle a vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vista panoràmica de Barcelona de nit.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, en Carles Porta seu als estudis de Catalunya Ràdio. Fa un glob d'aigua i mira a càmera.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. A l'Elena Jubany la van matar el primer cap de setmana de desembre de 2001. Dos mesos després, al febrer del 2002, el jutge, en contra del que opinen els policies que investiguen el cas, només ordena detenir la Muntsa, una companya d'excursions de la víctima. Els policies també volien detenir el Santi, nòvio de la Muntsa, i que suposadament també viu al pis on hauria passat tot. Per què no els detenen a tots dos? I per què haurien matat a l'Elena? Si és que ho van fer ells. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu.
Sóc innocent, perquè no he causat la mort de l'Elena. Per ser homicida, cal ser executor d'una mort.
Sobre una fitxa policial de paper carbó, el títol.
Crims.
Amb Carles Porta. Capítol 10, Jubany, part 2. Foto en blanc i negre de l'Elena Jubany. De nit, llampega sobre Sabadell. A vista zenital, fotografia d'arxiu del cadàver a l'escena del crim.
El policia David Medialdea ha acceptat parlar amb aquest programa i assenyala una persona amb nom i cognoms.
Santiago la Iglesia Pla és l'autor de los hechos.
El Sant i la Iglesia i els que en algun moment van ser sospitosos no han volgut parlar. Qui sí ho ha fet és l'advocat de Sant i la Iglesia.
Jaime La Paz.
Derecho penal hay que tener algo para poder llevar a alguien a la prisión. Aquí está acusando sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de prueba, sin nada.
David Medialdea.
Vivía con ella, compartía todo con Monse. Monse no podía deshacerse de un cuerpo inerte por ella misma, tenía que ser con alguien más. La única persona que estaba con él en el domicilio era Santiago. Santiago estuvo con ella el día anterior, supuestamente, toda la tarde.
Imatges del partit de futbol. Jaime La Paz.
La convivencia para nada implica que luego haya tenido que ser el Santi. No hay ninguna prueba, además. Nada que pueda implicar la autoría de Santiago. Nada.
Un agent pica el pis de la Montse. David Medialdea.
Pues es muy sencillo. Teníamos que saber si Santiago vivía allí. Y así no lo certificaron los vecinos. Si vives junto, todo lo que ocurra allí, eres conocedor. Y la única persona que vivía allí, con ella, era Santiago. Santiago es el que prepara la coartada, lo del campo de fútbol, lo de los bocatas, lo de que no vamos a la excursión, pero vamos. Es el que lleva el coche para ir a la excursión de Artés, es que luego vuelven porque se siente mal ella.
Vista de l'edifici d'un calendari.
La tesi de la policia és que van a dormir l'Elena el divendres 30 a migdia.
Algú esclafa una pastilla amb una cullera.
Degut a l'enorme quantitat de somnífers que li van donar, va quedar gairebé en coma aquella mateixa tarda. El Santi i la Montse van dir que aquella tarda havien anat a veure un partit de futbol del Sabadell. També es va acabar imposant la versió de que tots dos havien dormit a casa dels pares del Santi. La Montse havia dit que no, però va rectificar. L'endemà, el dissabte, dia 1 de desembre, la Montse i el Santi s'afegeixen per sorpresa a l'excursió del grup Natura. No hi estaven apuntats prèviament i ells mateixos reconeixen que ho van decidir a última hora. Passen el dia a Artés, però ells dos tornen abans d'hora perquè la Montse es troba malament. La policia creu que tornen perquè tenien por que l'Helena es despertés. Se suposa que havien deixat a l'Helena dormint al pis de Calvet d'Estrella. Que quedi clar que això és el que suposa la policia. De moment, la que està detinguda és només la Montse Careta, perquè un informe pericial de la pròpia policia diu que el primer anònim...
Et farem un truc, a menjar-s'ho tot.
I part del segon els va escriure ell.
La tercera, ens en lideràs.
Trobaran alguna prova contra la Montse? Aviat ho sabrem perquè li escorcollaran el pis. Abans, però, si la Montse va escriure el primer i la meitat del segon, qui va escriure l'altra meitat del segon anònim? L'informe cal·ligràfic diu que ho va fer l'Anna Echeguibel, la noia que havia discutit amb l'Helena.
Joan Jubany, fill.
L'Anna, doncs, empaitava l'Helena i era molt insistent. A l'Anna li agradava l'Helena i li tirava els tejos, però l'Helena la considerava una amiga i no res més enllà. I entenc que aquí va haver-hi la tensió i la discussió, no?
Vista d'un mar embravit.
Aquella mateixa tarda del 12 de febrer, dos mesos després del crim, la policia també deté a l'Anna.
David Medialdea.
A Anna Echeguibel se le detiene porque es una orden judicial en base a los informes caligráficos.
Primer pla d'un anònim i de la fitxa de l'Anna.
Que determinaban que esa podía ser su letra. Porque habían tenido una discusión, ¿es un motivo suficiente para detenerla? No. Porque hay un estudio caligráfico, no es un estudio científico avalado de una forma forense que nos permita decir de que realmente eso es así. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso.
Per fer l'estudi caligràfic, s'ha agafat com a mostra les fitxes d'inscripció a la Unió Excursionista de Sabadell, uns targetons on només hi consta nom, cognoms i adreça. Els sospitosos són 9 membres de la secció Natura.
La policia rep totes les fulles d'inscripció. I a partir d'aquí, els experts decideixen que les lletres que han de comparar són les de la Montse i les de l'Anna Echeguibel.
Iago García, periodista.
Això a partir d'una fulla d'inscripció en la que gairebé no hi ha lletra.
Jaime La Paz.
En vez de llamar el instructor a fulano de tal y allí redacte y escriba palabras iguales a las que constan en el anónimo, pero aquí no, aquí se miran unas fichas que se rellenan en un momento determinado, no sé cuándo. Es que no tiene ninguna lógica.
I tot i que la policia sospite de tot el grup, l'informe caligràfic se centra només en les lletres de l'Anna i la Montse.
I quan tu preguntes per què no veu comparar les altres, i et diuen no, perquè els pèrits van decidir els pèrits.
Iago García.
Això és el que em sembla poc creïble. Com pot ser que els pèrits decidissin mirant la fitxa en la que hi ha nom, cognom i adreça? Han de ser aquestes dues.
Pero se centró en dos, básicamente uno, porque teníamos base suficiente como para pensar que Montse había participado en los hechos. Eso no quiere decir que no se mirasen las demás.
David Medialdea.
Se miraron, pero sí que es cierto que los calígrafos que estudiaron todas las letras consideraron que había más similitudes entre, de todos los miembros de la UES, los de Anna y los de Montse.
Vista de l'anàlisi grafològica.
Detrás de este texto también descubrimos que hay una persona que tiene caídas emocionales, vacíos donde se hunda momentáneamente para volver a salir, pequeñas crisis depresivas. Asimismo, se observa que hay temor y angustia ante un hecho futuro del que se es consciente.
Jaime La Paz.
Aquella pericial daba pena. Es una pericial que, vamos, una pericial impresentable.
Joan Jubany, fill.
Nosaltres, com a família, demanem que es facin proves caligràfiques a totes les persones sospitoses i el jutge cada cop que ho demanem, doncs, reiteradament denega la petició i no permet que s'analitzin altres cal·ligrafies amb les dels anònims.
Vista aèria de Sabadell.
Els cal·lígrafs han assenyalat la Montse i l'Anna. Un cop detingudes, la policia escorcolla els seus pisos. Al de l'Anna no hi troben res i la deixen en llibertat. De seguida anirem a l'escorcoll del pis de la Montse Careta, però abans recordem alguns detalls del crim.
Algú esclafa una pastilla amb una cullera.
L'Helena Jubany va ser drogada amb benzodiazepines el divendres 30 de novembre. La matinada de l'1 al 2 de desembre la van llançar de dalt a baix del terrat del carrer Calvet d'Estrella. L'impacte és el que la va matar. Abans de llançar-la, la van despullar, la van ruixar amb colònia i li van posar foc als cabells, a les calces i als sostenidors. Al terrat, al costat de la roba, s'hi van trobar llumins. Els turmells tenia unes marques que podrien ser de cordes i tenia un líquid blanquinós a la vagina que les analítiques encara no han pogut identificar. S'està esperant encara l'autòpsia definitiva. Ara sí, tornem a la Montse Careta. Recordem que ja han passat 2 mesos des de la mort de l'Helena Jubany.
Un agent de policia pica la porta del pis de la Montse, que només entreobre la porta. Iago García.
A la Montse la detenen a les 2 de la tarda. Però les proves més sòlides que tenen contra ella són les que troben després de detenir-la. I l'escorcoll del pis es fa a les 8, és a dir, 6 hores després de la detenció, i en totes aquestes 6 hores no hi ha vigilància al pis. El pis està sense vigilar.
Imma Careta, germana de la Montse.
El pis està sense vigilància i en el pis roman el seu company. Jo dono per fet que està el company de Montse al pis, perquè tant les trucades d'urgència com totes les que es fan des del domicili de Montse.
La parella a qui es refereix la Imma és el Santi, que és qui la va trucar per avisar-la. La Imma va de Manresa a Sabadell.
Quan arribem a l'entrada del domicili del bloc de pisos on viu la Montse, hi ha 2 policies que ens barren el pas i no ens permeten entrar a l'edifici. Però recordo que sí que vam aconseguir entrar a l'edifici i pujar fins a dalt al tercer pis. El que passa que quan som a dalt al tercer pis, torna a sortir un policia que ens barra el pas i no ens deixa passar. I ens diu que no podem passar, que s'està fent un escorcoll al domicili. Preguntem per què, el motiu d'aquest registre, i em comunica que la meva germana està detinguda per un homicidi. I veiem que hi ha molta gent al pis de la Montse, molta. Només conec el Santi i la que després em presentaran com la mare de la Santi, que jo aquell moment no la coneixia.
Uns agents escorcollen la sala. David Medialdea.
Encontramos una caja de cerillas. Uno dirá, bueno, una caja de cerillas, pero qué casualidad que eran idénticas que las que encontraron en la azotea. Eran unas cerillas especiales, un poquito más largas de lo normal. No eran muy habituales. Normalmente te encuentras una caja pequeñita de cerillas, pero no eran esas. Eran un poquito más grandes, de madera, con la cabeza de color rojo.
Jaime La Paz.
¿Sabemos esas cerillas cómo son? ¿Son las mismas que las que habían arriba? ¿Hay alguna prueba de que esas cerillas eran iguales? ¿Se hizo bien la instrucción?
Joan Jubany, fill.
Preguntem a la policia, heu contrastat els llumins que heu trobat a casa de la Montse Careta amb els llumins que vau trobar al terrat? I ens diuen que no ho han pogut contrastar perquè els llumins que van trobar al terrat no s'han conservat, s'han perdut. Clar, dius, home, una prova, no?
En un dormitori, un agent escorcolla una tauleta de nit. Imma Careta.
L'habitació de matrimoni, la tauleta de nit, que donen per fet que és la tauleta de nit de la Montse, la que hi ha al costat de la finestra, troben 2 caixes de Noctamid. Una buida i una plena. El Noctamid li recomana la mare del seu company. Pel mal d'esquena que té, aquell mal d'esquena que no la deixa dormir, li recomana que aquest medicament pel mal d'esquena li anirà bé.
El Noctamid és un medicament que està fet a base de benzodiazepines. El component que es va trobar al cos de l'Helena en dosis molt altes.
Es comprova posteriorment que la quantitat que falta d'un dels pots de la substància benzodiazepina seria compatible amb la quantitat que es troba en el cos de l'Helena Jubany.
Miquel Pérez de Gregorio, fiscal.
Clar, això ja no són meres sospites.
Iago García.
Si algú ha comès un assassinat i ha drogat a la víctima amb noctamid, el més lògic és desfer-se del noctamid.
Imma Careta.
És evident que tot està massa a la vista, molt, per que de seguida un pot treure conclusions massa fàcils, perquè està tot molt preparat, diguéssim. És un escenari molt preparat, sempre ho hem dit.
Jaime La Paz.
Montse Careta, si ella hubiese sido la que lo hubiese hecho, era una persona inteligente, con estudios, con carrera, no iba a dejar aquello allí.
David Medialdea.
Que estén ahí y tú dices, es que los utilizo habitualmente. Vale, pero coincide con los hechos.
Foto d'arxiu del cadàver. Imma Careta.
Tant el notamit com aquesta caixa de llumins tant podien ser d'ella com del company, perquè és evident que tant hi ha coses d'un que d'altre al domicili.
David Medialdea.
Todo lo que existe en un domicilio lo puede utilizar cualquier persona.
A la sala d'interrogatoris.
¿Cómo es que si vivían juntos Santi y Munsa, lo que se encuentra en el piso de Munsa solo se considera propiedad de Munsa?
En Manuel Horacio, jutge instructor, rumia amb un posat nerviós.
Pues, dicho así, podría acudir al Código Civil. En principio, la persona que teníamos como residente y de manera estable en esa vivienda era a Montse. Establecer que su pareja sentimental residía habitualmente con ella, esto yo creo que, más allá del debate, tampoco interesó mucho, porque lo que teníamos con respecto a esta persona no tenía el suficiente color como para que a él le pudiésemos atribuir algún tipo de participación en ese momento.
Fotos de la Montse i en Santi junts. Vista del passadís d'una comissaria.
Després de l'escorcoll, la policia, que continua pensant que en el crim hi han intervingut diverses persones, torna a traslladar la Montse a comissaria.
Imma Careta.
Té els ulls plorosos, no porta les seves ulleres, porta les dues mans emmanillades, amb el punt quasi clos, ens mira. La seva primera d'allò, quan ens mira nosaltres, jo no ho he fet. Va afegir alguna cosa més després, però jo el que recordo més nítidament i que ens ho va dir, i amb tota aquella angoixa de... jo no ho he fet.
Vista de la fitxa de la West de la Montse.
Arribada a comissaria. Insisteixo molt perquè em deixin telefonar al Santi. Sé que deu estar patint i molt.
Vista d'uns fulls manuscrits.
Res. Segons sembla, estic incomunicada.
Recreació de les cartes escrites per Montse Careta.
Vamos a ver si es muy fácil. ¿Quién? Te vas a comer el marrón tú sola. Nombres. ¿Quién más? Aún estás a tiempo. Es tu última oportunidad.
David Medialdea.
Esas son las declaraciones que dices refiriéndose a la policía. Me imagino, porque son preguntas normalmente que uno hace. Pero no le dice te vas a comer el marrón, dilo tú porque si no vas a ir tú a prisión, todas esas cosas. Bueno, eso es un poco una presión psicológica. Y eso para nosotros está fuera de lugar.
Imma Careta.
Se li recalca una i altra vegada. Si no eres tu, qui m'has dit nombres, te vas a comer el marrón tu sola.
Joan Jovany, fill.
No crec que inicialment hi hagués una intenció premeditada de matar l'Helena en el moment en què s'inicia el joc dels anònims, sinó que és algú, alguns, a qui se'ls invada les mans aquest joc macabre que han iniciat amb això, amb unes substàncies que deixen estabornida la gent.
Algú esclafa una pastilla amb una cullera.
L'Helena els hi queda grogui, els hi queda fregida.
Algú li cau una tassa.
I jo penso que en un acte de covardia, per no ser enxampats, perquè no se sapigués allò que estaven fent, l'agafen i la maten. La tiren des de dalt a baix del terrat.
De nit, llampega sobre Sabadell.
Els investigadors creuen que una persona sola no pot haver comès el crim. Tenen enfocats els membres de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell perquè creuen que ells van participar en el joc dels anònims i que ells sabien que a l'Helena li agradava l'orxata, que és la beguda que acompanyava el primer anònim.
Joan Jovany, fill.
Per mi el Xavi Jiménez és clarament un sospitós, perquè Aquí veig un mòbil. El Xavi està enamorat de l'Helena. L'Helena li diu que no li interessa, per tant, ell se sent rebutjat.
Vista de carrer sota la pluja i de la taula d'un bar amb cerveses, una cola i una orxata.
Sap que li agrada l'orxata perquè han anat a prendre junts. Sap on viu perquè algun cop l'ha acompanyat fins al portal de casa seva. I, bueno, la gent, a vegades, per despit, per desamor, doncs fa coses recargolades que en condicions normals potser no faria, com això, no? Si no t'he entrat bé de cara, a veure si a través d'un joc aconsegueixo acostar-me a tu o que tu t'acostis a mi.
Però els policies no poden, de moment, situar el Xavi o a cap dels altres membres del grup al pis del carrer Calvet d'Estrella, on suposen que ha passat tot. El jutge s'ha cregut la versió del Xavi i del Jaume, que en l'acarament s'han posat d'acord, i ningú ha investigat les seues coartades. A partir d'ara, tot depèn del que pugui dir la Montse a la policia.
Imma Careta.
Te vas a comer el marrón tu sola. Una i altra vegada, ho recalquen, amb molta contundència, i això no sols ho diu la Montse, sinó que el mateix inspector precisament m'ho dirà, no? És que jo li vaig dir això, li vaig ensenyar les fotos d'autòpsia de l'Helena i ella aquí, delante, en el despacho, impassible, com si aquesta no fuera con ella. I va arribar un punt que l'inspector em diu, jo li dije, si no eres tu, així és mateix, dice, el inspector diu que li va dir, si no eres tu, és Santi. Jo crec que aquí va cometre l'error més gros que podria haver fet aquest inspector. Per desconeixença, per descomptat, de que la Montse era la seva primera relació de parella, estava molt enamorada i només tenia, diguéssim, ulls per aquesta persona. Era un enamorament molt...
Foto de la parella en una excursió.
Que l'inspector li diu, si no eres tu, Santi. Es va tancar pràcticament en banda.
Imatge desenfocada de la parella, que es fa una selfie amb el cap l'un vora l'altre.
El calabós. Deixo les meves pertinences a un agent, sense ulleres, sense cordons, res.
Vista desenfocada d'una estança amb portes reixades.
Només entro amb el que porto posat. I estic força temps. Penso que no he dinat. Tinc gana. Penso en el Santi, sé que deu estar patint. Tinc gana i molt fred.
Foto de la parella d'excursió. Imma Careta.
Els primers mesos és una relació que ja us presentaré al Santi. Bueno, ens descriu el Santi, ho idealitza molt. Per nosaltres és Santi molt, no? I està molt enamorada i molt feliç, molt. Ella, sobretot, el que ens recalca aquesta felicitat, aquesta pletòrica. I a mesura que van passant els mesos, aquesta relació s'intensifica molt més.
Foto d'en Santi i de la Montse en una excursió, vista d'una posta de sol.
I arribem als principis de l'any 2001, que comencen ja a haver uns canvis evidents amb aquesta relació. La Montse, amb una trucada de telèfon, ens comunica que ha hagut una ruptura, té una preocupació, una angoixa per aquesta ruptura que ha tingut amb el Santi, i que ella ho atribueix, jo crec que la que pren la decisió en aquell moment és ella, perquè, segons ens diu la Montse, el Santi sempre pensava en el mateix. I ens diu, sempre pensa en el mateix. Com li demanem a què refereix, diu, sempre pensa en el 16.
David Medialdea.
Yo creo que la relación de Musa y Santiago es una relación tóxica. Era de supremacía. Santiago la tenía coadyugada. Yo creo que hacía con ella lo que quería.
Imma Careta.
El febrer comença a anar al psicòleg. També ens va estranyar això, perquè la Montse era molt de teràpies naturals i no era dependre ni d'anar a psicòlegs ni de prendre medicació, tot el contrari. I ens va estranyar, però ella l'atribuïa que anava al psicòleg per indicació del Santi. Que tornar a recuperar la parella passava amb que anés a la psicòloga, que curiosament és la mateixa psicòloga que va al Santi. Aleshores li diu que té d'anar a la psicòloga, que té de deixar de pensar en el Jaume, que és el nostre germà, el germà difunt, que ella té sempre molt present, un germà que es va suïcidar al maig del 89, i que recuperar la parella passa perquè vagi a la psicòloga. El comportament de la meva germana Montse i els problemes físics, les pèrdues de pes, s'accentuen a partir d'abril-maig. Anava adormida, onubilada i estava sempre com molt xocada. I els veïns mateixos ho diuen.
De nit, vista de punts de llum desenfocats.
Que inclús afirmen que dies abans dels fets els veïns veuen a la Montse que la porten entre dues persones, com drogada mig dormida pel carrer.
Podria ser que aquell estat li provoqués el noctamid? Està clar que causa somnolència, però no ho comprova ningú. I la Montse Careta és enviada a la presó.
Una reixa automàtica tanca un passadís amb portes. En un titular, la policia detiene a una mujer por el homicidio de Elena Jubany, Iago García.
L'Elena no tenia conflictes amb ningú. Llavors és molt difícil per la policia trobar un mòbil. No hi ha un mòbil clar, en aquest cas. No hi ha ningú que a priori pogués tenir un motiu per matar l'Elena.
El document que firma el jutge justificant l'empresonament hi diu això. Sobre el mòbil, solo tenemos sospecha y conjeturas en este momento. Un juego que se va de las manos. La rivalidad, el despecho.
Se dicen muchas cosas.
Manuel Horacio.
Pero no se concretan, porque yo creo que eso queda para el tribunal que tiene que juzgarlo. El juez apunta posibilidades. Despecho, rivalidad, juego. Pues estamos hablando de pasiones.
En una gravació, l'Helena balla amb una noia en una sala tapaïda de gent. Enric Castellà, exparella de l'Helena Jubany.
Dóna la sensació que l'Helena arriba en un lloc nou, un lloc que ningú la coneix, és una noia alegre, no té mala intenció i està en un moment, suposo, que radiant. Però suposo que sí, que hi ha persones que això tenen uns rols ja col·locats o tenen ja unes dinàmiques concretes que ve aquesta persona les descol·loca, les canvia i perden els seus poders, els seus rols, i llavors crea enveja.
Fotos del grup d'excursionistes.
Aquesta gent estan acostumats a jugar amb les noies.
Diana González, germana de l'Helena Jubany.
Personalment, no sé, és la meva opinió. La mare d'en Santi i la nòvia d'en Santi prenien el noctamid aquest amb el que van adormir a l'Helena. Per tant, era un medicament bastant habitual en aquesta casa. I crec que aquest noi i els altres dos, no ho sé si també, doncs estaven acostumats a fer una mica el que volien amb la Montse, no?
Vista de la porta del pis de la Montse.
I potser van pensar que podien fer el mateix amb l'Helena. I, bueno, sí, jo tinc clar que qui se la va carregar pues li fotia ràbia. Li feia ràbia que l'Helena fos de puta mare. I no poder-la tenir.
Retrat en blanc i negre de l'Helena, de faccions arrodonides i amb cabellera curta fosca. Vista aèria de Sabadell.
Què dependen saber què era el líquid blanquinós que l'Helena tenia a la vagina i si la van lligar pels turmells?
Una reixa es tanca.
Mentrestant, la Montse Careta entra a la presó de Batràs. El Santi, el seu nòvio, que és advocat, contracta un dels penalistes més prestigiosos de Sabadell per defensar-la, i ell mateix fa d'interlocutor entre la Montse i l'advocat. L'Imma, la germana de l'empresonada, i els amics de Manresa no es creuen el que està passant.
Vistes de la presó. Imma Careta.
Són 20 minuts, no arriba a 30 minuts, que és molt difícil, a més són locutoris compartits, costa molt de parlar, i clar, són unes converses molt curtes, amb molt poc interval de temps, i que tu que voldries és abraçar-la, emportar-te-la, treure-la d'allà dintre i emportar-te-la i que s'acabés aquest malson.
La sensació era, com sempre, que no ens volia preocupar.
Aladi Martínez, amic de la Montse Careta.
No patiu, estic bé, estic col·laborant a la biblioteca, llegeixo molt, he llegit molt, vull dir, com si estés d'Erasmus.
Imatges d'un diari de la biblioteca.
Estimats a la Diana, 1.000 petons de color de rosa. Rosa perquè l'amor s'hi posa. A la biblioteca sóc auxiliar, faig de tot una mica. Préstec, fitxes, ordenar, desordenar llibres. Dic desordenar perquè de vegades això de l'assignatura em fa ballar la padrina. I poso pau a l'hora de donar els CDs més sol·licitats. Chichos, José el Francés, Camela, Alejandro Sanz i Mònica Naranjo. Així, per aquest ordre.
Imma Careta.
I moltes d'aquestes visites les fem que no tenim ni els 30 minuts nosaltres. Sempre vam procurar doncs, que aquests minuts doncs, compartir-los amb els amics, amb la família. A més, sempre ens va acompanyar quasi bé sempre a les visites, tret d'alguna de les últimes. Sempre, quasi bé, sempre havia el Santi.
Algú obre la porta d'un passadís de la presó.
Ell va com acaparar tota l'estona poder estar parlant amb la Montse.
Anna Alarcón, amiga de la Montse Careta.
I d'entrada, dius, és lògic, no? I llavors veies que anaves passant 5, 10 minuts, en teníem només 20, però bueno, tampoc no passava res, no? Llavors la Imma de tant en tant deia, Santi, deixa'ns parlar també amb la Montse, també volem parlar. I ell, com si no volgués que nosaltres parléssim amb la Montse.
Vista d'un home als locutoris, David Media Aldea.
No permite a nadie que vaya a verla, a nadie. Nadie, siempre tenía que estar presente él. Yo siempre he dicho que es para que no se le escapase nada.
Jaime La Paz.
Si tenía esa sensación alguien de la familia de ella, podían haber pedido la visita en otro momento, claro.
Imma Careta.
El paper de Santi, a hores d'ara, no ho entenem, perquè ell entrava com a advocat, com a company, entrava en el vis-a-vis i entrava en les visites ordinàries.
Una porta reixada s'obre automàticament. Anna Alarcón.
Veies que anaven passant dies i dies i dies i que la Montse seguia allà i sense cap perspectiva ni esperança de que ella pogués sortir. No? En cap moment no se li va dir, Montse, en 3 setmanes o en 1 mes això ha de fer un tomb. No. Veies que allò era anar passant el dia a dia i ella, jo suposo que allà s'anava consumint.
Vista d'un passadís de la presó. Imma Careta.
Tens la sensació de passivitat, de deixar passar temps, de total i absoluta indiferència i passivitat, diria que és.
Jaime La Paz.
Indiferència ninguna. I Santi iba a ver a... Creo que iba... Fue muchísimas veces a ver a Montse y se preocupaba y estaba en el despacho preocupándose por ella.
Imma Careta.
Li vam dir que la Montse la veiem cada dia, la veiem més malament, que la Montse la veiem pitjor. I va ser quan li vam dir a veure què es podia fer per poder, doncs, com més aviat, treure la Montse de la presó. Que el comentari que va fer va ser aquest, que quan estigui Cambrians, diu, estarà millor que aquí perquè allà veurà bosc i ocellets.
En un passadís fosc i desenfocat, una porta es tanca.
Jo sé que em va sobtar aquest plantejament, no? Perquè no es tracta d'anar a una presó en què hi hagi més arbres i més ocellets, sinó es tracta de sortir de la presó. I a mi això em va xocar.
Eladi Martínez, amic de la Montse. Foto de la noia somrient. De dia, vista panoràmica de Sabadell.
L'11 de març, quan ja fa un mes que la Montse és a la presó, arriben els resultats d'un segon informe cali·gràfic.
Passàvem per aquí i hem dit...
Aquesta vegada l'ha fet la policia científica. I a diferència del primer, es base en cossos d'escriptura. És a dir, l'Anna Echeguibel i la Montse Careta, les dues principals sospitoses, escriuen davant del jutge frases senceres i després aquestes frases es comparen amb les lletres dels anònims que va rebre l'Helena. L'informe que arriba ara diu que l'Anna és l'autora de la major part dels anònims i no diu res de la Montse Careta.
Una porta es tanca automàticament.
Tornen a detenir l'Anna i aquesta vegada l'envien a presó, on comparteix cel·la amb la Montse, amb qui es coneix de la secció Natura de la UES.
David Media Aldea.
Parecía como si el caso estuviese resuelto. Como si ya hubiésemos llegado a un final, ya se ha logrado detener a los culpables, ya están en prisión y ahí se acaba todo.
Aladi Martínez.
Vam notar un punt de resignació molt preocupant, perquè deia tot sembla que ja estigui dat i beneït. I en algun moment, com que la Imma volia fer més del que estava fent el seu advocat i la parella que l'assessorava, això li provocava com un atabalament.
Vista d'una cel·la.
Imma, vida, què saps tu de segur que et tingui tan amoïnada? Per una banda, et poses al meu costat i m'animes a tenir confiança en la meva innocència. I per l'altra, m'ensorres del tot quan dius i si tenen això i si tenen allò.
Imatges del text escrit en un diari sobre la taula.
Imma, sisplau, què saps que jo no sàpiga? Què tenen? No tinguis por de dir-m'ho. M'ho escriuràs? Sobretot fes-ho.
Imma Careta.
Per indicació del jutge, nosaltres parlem amb la Montse als calabossos del jutjat. És l'única vegada que nosaltres exercim una mica de pressió d'aquella obri els ulls, en cert modo ens doni compte, perquè nosaltres creiem, sense fissures, amb la seva innocència. El que passa que el jutge diu, si ella té alguna cosa que em permeti col·laborar, que ella col·labori, diu, no tindrà la mateixa pena que si fos l'autora material, ens va dir. Doncs ens va dir, parleu amb ella i feu-la parlar, a veure si sap. En cert modo, la paraula va ser que la fessin parlar si sabia alguna cosa.
Vista d'una sala d'interrogatoris buida.
No has pensat que pugui saber alguna cosa?
No.
Per què? Per què estàs tan segura del Sant?
No, per favor, això no està segura
de tothom. Si tu col·labores, tu saps
alguna cosa? No sé, no.
Segur que no saps res?
No sé. Jo no sé com podeu dubtar-hi. Ara, dir en general, les persones actuen amb altres falles. Vol dir, en general, una persona pot actuar a totes les falles i tu no sabem.
Primer pla d'una cinta que gira.
No ha fet res per treure't de la presó. Res no està fent per treure't de la presó. Que m'ho repens.
Vista aèria de Sabadell.
L'Imma es posa a investigar pel seu compte. Vol saber qui va comprar els medicaments.
Imma Careta.
Ell ho diu, que reconeix que ha comprat un medicament, però curiosament no recorda quina farmàcia ha comprat aquest medicament. Aleshores ens trobem que la farmàcia del carrer Brutau és on s'ha comprat, realment es va anar a buscar aquest medicament. Vaig 3 vegades a la farmàcia i l'última vaig amb 2 fotos. I curiosament, faig 2 preguntes. 2 preguntes molt senzilles. Li ensenyo les fotos.
De la Montse i d'en Santi.
Curiosament recorden el company com a comprador habitual de la farmàcia. La Montse no. Però el més curiós és que faig una pregunta que és la pregunta que em vaig estar 3 mesos fent a tot arreu. A veure, això que m'està dient vostè de que aquesta noia no la recorden com a comprador, això li han dit amb la policia? Diu, no. Dic que no li han preguntat, la policia. Diu, és que aquí no ha vingut ningú.
Vista d'un passadís de la presó a través d'una reixa. Vista de la cel·la de la Montse. El diari està obert sobre la taula.
El que em fa més mal és la incertesa i l'angoixa de les persones que m'estimen. Han esborrat de la nit al dia una vida llaurada amb seny, treball, sacrifici i amor. I això fa mal, molt mal.
Imma Careta.
Nosaltres el que fem és buscar algú que realment porti la defensa de Montse. Aleshores hi ha aquest penalista de Manresa que havia portat un cas, aleshores, bastant conegut, un cas mediàtic, i és un bon advocat, i nosaltres ens posem en contacte amb ell. Tenim una primera entrevista a Manresa amb ell, al seu despatx.
La família Careta m'expliquen, sobretot, una situació de que no han trobat advocats.
Josep Maria Cots, advocat de la família Careta.
Que la Montse va fer una sèrie de coses i que està molt apressionada i dirigida per el seu advocat i nòvio d'ella, perquè també és lletrat i porta la seva defensa. I volen canviar d'advocat.
Vista de la taula de la cel·la i primers plans del diari.
Sóc innocent, perquè no he causat la mort de l'Helena. Per ser homicida, cal ser executor d'una mort.
Josep Maria Cots.
Vaig tenir 3 reunions amb el jutge instructor. Li dic, escolti, quin és el motiu? Perquè ja m'he llegit ara ja el sumari, la instrucció, i no veig causes suficients i uns riscos criminals. No veig res de res que s'aguanti. Per què ha passat tot això i per què d'allò? I a mi em va contestar que la Montse donava la sensació que sabia coses i que per això la tenia tancada.
Primer pla de la taula de la cel·la.
De nou tornar enrere i recordar. Necessito temps. Tot sembla dat i beneït. Les peces encaixen erròniament. La incomprensió creix i creix. La veritat s'esvaeix i el dictat de la sentència em cau a sobre com una llosa.
Iago García.
L'estratègia del jutge era pressionar a la Montse perquè ell creia que la Montse era no l'única implicada, però la més dèbil i la que li podia donar als altres acusats.
Vista del diari.
Me'n vaig amb la consciència tranquil·la, sense remordiments de consciència perquè no hi ha motius per sentir-los. El que vull fer no és fàcil, gens. Sé que és un gest molt egoista perquè acaba el meu patiment i comença el vostre. Però creieu-me, això és el millor per totes.
David Medialdea.
¿Que había más personas implicadas? Sí. Seguro. Lo sabíamos. ¿Que podíamos hacer una investigación más profunda en ese sentido? Sí, la hicimos. ¿Que pudimos llegar a un destino directamente con otras personas? No pudimos. ¿Por qué no pudimos? Por impedimentos.
¿De quién?
Pues directamente se lo digo.
Manuel Horacio.
Del titular del juzgado número 3 de Sabadell.
Esto es muy grave.
David Medialdea.
Yo directamente le dije que iba a detener a Santiago en la Iglesia Pla. Y me dijo que no.
A Manuel Horacio ramena el cap.
Que en todo caso lo tenía que decidir él.
Claro, esto es normal.
David Medialdea.
Y las investigaciones en relación a Santiago las hizo él. Él tomó declaración a sus padres. Él tomó declaración a su sede judicial. Él hizo todo lo necesario con Santiago. Sin embargo, nosotros no nos dejó hacer nada.
Me negué.
Manuel Horacio.
Me negué. Porque querían páginas de prensa. No querían otra cosa. Y eso nosotros no podemos prestarnos a esa dinámica. Las investigaciones tienen que ser serias y rigurosas. Entonces, no podemos estar al albur de que un funcionario quiera ganarse una mención en el orden del día o una medalla o eso de ninguna de las maneras.
Vista d'un bany comunitari. A la porta d'un lavabo hi ha una nota. Primer pla del diari de la Montse.
Toco el dos amb la tristesa de deixar la gent que estimo i m'estimeu. Penso fermament que el patiment de la meva mort serà més dolç que el patiment de veure'm presa.
David Medialdea.
Dijo una frase que la recordaré toda la vida. Hay que esperar. Es un abogado y no quiero tener problemas.
Manuel Horacio.
Hombre, esto...
Eso es lo que dijo el juez.
David Medialdea.
Que había que esperar.
En Manuel Horacio no sap quina cara fer.
¿Esperar a qué? A esperar a esto que ha sucedido.
Al bany una xeta goteja.
Tinc por. La gent del carrer em dirà assassina. Santi, vida meva. Haig de morir.
Vista de la porta d'un dels lavabos ajustada.
El mateix dia que s'havia suïcidat el seu germà Jaume, la Montse Careta es va penjar als lavabos de la presó de Batràs.
Foto en blanc i negre de la Montse, que somriu a càmera. Al crepuscle, vista d'un campanar il·luminat que sobresurt entre una mar de terrats. Aladi Martínez.
Jo, personalment, no vaig pensar que estés tan malament com per rendir-se i abandonar. Si sortia i havia de tornar a treballar de mestre en una escola, la mestra que va estar a la presó, jo crec que ella, per això, era una imatge que li feia molt difícil pensar en recuperar la seva vida d'abans, després d'haver estat a la presó i d'haver estat acusada d'assassinat i d'haver passat tota aquesta vergonya. Això se li feia molt muntanya amunt.
Foto de la Montse en una aula i d'excursió amb un grup de nens. Anna Alarcón.
I potser perquè en alguns moments es va sentir sola. No la vam poder, entre tots els que estàvem allà, no la vam poder ajudar, perquè la pressió que ella estava suportant era immensa. Era una llosa, l'estava ofegant.
De nit, vista d'una cortina de gotes d'aigua que cauen del cel.
Nosotros siempre hemos considerado a Musa una especie de víctima.
David Medialdea.
Sabemos que había participado, de una u otra forma. Siempre había estado allí. No sabemos el grado de participación. Pero es evidente que ocurrió en su domicilio, es evidente que estaba allí. Es evidente que Munsa participó de forma directa. No sabemos el grado, pero participó.
Joan Jubany, fill.
Jo no parlaria mai de dues víctimes d'un mateix cas. A l'Helena la van matar sense ella saber de què li venia i amb total indefensió. la Montse es va suïcidar per encobrir els seus companys.
Foto d'una excursió. Manuel Horacio.
Esa investigación quedó abortada desde el momento de la muerte de Montse Careta. Ella era la que conocía la verdad de todos los hechos.
En un titular, fallece en prisión una de las procesadas por la muerte de la bibliotecaria de Sentmenat.
Me tiré meses y meses con ese caso.
David Medialdea.
Lo llevaba dentro de mí. Yo creo que conocía a Elena por todo lo que había leído, estudiado. Sabía cómo era. Parece como si la hubiese conocido en vida.
Fotografías de la Elena.
¿Trabajo policial mal hecho? No. Lo dimos todo.
Manuel Horacio.
Es que intentar bascular sobre el juez de instrucción la responsabilidad por que no se aclaren unos hechos, pero hombre, ¿y qué hacía la acusación particular? La acusación particular puede pedirle al juez que haga lo que quiere. ¿Y el fiscal? ¿Qué hizo el fiscal? Si cuando llegó el momento de sobre... fue el primero que pidió el sobreseimiento.
Vista aèria d'una gran avinguda de la ciutat.
En el seu moment vaig presentar un escrit demanant el sobreseïment de les actuacions per falta d'autor.
Micaela Pérez de Gregorio, fiscal.
Es quedava la Anna Chagüibel, que l'únic que se li podia imputar era l'escriptura de part d'aquest anònim que ni tan sols arriba a la categoria d'amenaça. Contra els altres, només hi havia sospites. Contra el senyor La Iglesia, que era la parella de la persona que s'havia suïcidat i que era sobre la que hi havia més indicis probatoris. Però és que no hi havia res més.
Una reixa exterior de la presó s'obre.
L'Anna Chagüibel va ser alliberada i exculpada. Un altre informe cal·ligràfic va dir que no tenia res a veure amb els anònims. Amb el sobreseïment del cas, ningú ha estat acusat. Per tant, avui, totes les persones vives que s'han anomenat en aquest programa són ciutadans lliures, sense cap càrrega ni cap imputació. L'informe final dels forenses va dir que les marques als turmells no eren de cordes, sinó dels propis mitjons de l'Helena. No es va poder determinar si hi havia hagut agressió sexual i no es va poder identificar el líquid blanquinós de la vagina. Els forenses van dir, però, que podria tractar-se d'alguna mena de lubricant.
Joan Jubany, fill.
I aquí està clar que hi ha uns autors, hi ha diverses persones que han participat en aquest assassinat, continuen lliures i el fet que callin i que no ho expliquin doncs fa que no puguem saber per què, qui i com van matar l'Helena.
Retrat en blanc i negre de l'Helena que mira a càmera somrient. Micaela Pérez de Gregorio.
Si fem una acusació i anem a judici i acusem que sigui la senyora Chagüibel, el senyor La Iglesia, els que pensem que poden estar implicats, i hi ha una sentència absolutòria, això és un cas tancat. Ja no es pot tornar a jutjar mai més.
Vista aèria de la ciutat.
En canvi, si es fa el sobreseïment, que es va fer, sempre hi ha la possibilitat que en el termini dels 20 anys que és de prescripció, de que aparegui una nova prova, de que algú confessi, però el cas no ha estat tancat definitivament.
Foto en blanc i negre dels tres germans Jubany a la platja. Joan Jubany, fill.
No ens mou un ànim de venjança, de que trobin a qui va ser, que els agafin i que es podreixin a la presó i aquelles coses que es diuen, sinó que senzillament el que volem és tancar el dol.
Foto de l'Helena vora un riu i amb son pare. Joan Jubany, pare.
Jo m'agradaria que les persones que hi van intervenir doncs m'expliquessin exactament què va passar. Poder-me sentir proper al costat de la meva filla en aquells moments.
Primer pla del rostre de l'Helena, el retrat en blanc i negre. En Carles Portes treu els cascos i mira a càmera.
El 7 d'octubre del 2005 es va dictar l'auto de sobreseïment provisional del cas. Segons els experts, això vol dir que el 7 d'octubre del 2025, d'aquí 5 anys, si ningú no aporta cap element que ho canviï, la mort de l'Helena Jubany prescriurà. El cas quedarà tancat per sempre. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos i permetin-me que els desitgi que a les seues vides la llum sempre guanyi a la foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Director i presentador, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 2.